Missa a distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set, bona tarda, amics i amigues. El Papa ha tingut avui quatre interessants contactes amb diferents àmbits de l'acció social, de l'Església i també del capital humà que hi ha arreu del món. Tres presencials i una virtual. D'una banda, ha defensat la política de la fraternitat amb un grup de joves cristians rebuts al Vaticà. I també ha elogiat l'obra assistencial i hospitalària dels religiosos camils. S'ha adreçat, a més, a les obres missionals pontifícies per demanar que imitin la fe concreta de Pauline Jéricault, la creadora de la propagació de la fe del Diumenge Mundial del Domun. El Papa ha tingut avui una activitat que fa pensar en un home de projectes i actius, malgrat les seves limitacions de salut, les del genoll principalment. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Pau Massip a la producció, avui també amb la veu del Rafa Sanahuja, ben tornat, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que Carles de Foucault va ser proclamat ahir sant juntament amb 9 persones més en una celebració de canonització que va presidir el Papa a la plaça de Sant Pere del Vaticà i en què va reivindicar una santedat integral, que ens la creiem entre tots. A més, l'Arxidiòcesi de Barcelona acaba de fer pública la convocatòria per a la trobada final de la fase diocesana del Sínode. Serà el diumenge 29 de maig a les 5 de la tarda al Col·legi Maristes La Immaculada de la capital catalana. Aquests i altres temes amb l'entrevista que avui farem a Míriam Pareja, coordinadora de la seu del Hogar de Maria, l'Eixample de Barcelona. Coneixerem aquesta entitat que ajuda noies embarassades i els ofereix alternatives a l'avortament. Tot això fins a 3:15.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
El Papa ha dit avui que no es pot fer política amb ideologia. En una audiència al Vaticà amb joves de la fraternitat política Chemin Neuf, Camí Nou, Francesc ha proposat un programa de política en sentit cristià basat en el trípode trobada, reflexió i acció. A més de definir la política com l'art de l'encontre, el pontífex ha fet una crida al diàleg fratern en la vida política.
Aquesta és una manera cristiana de fer política. Com a cristians, en canvi, hi ha més, perquè l'Evangeli ens demana que estimem els nostres enemics. No puc conformar-me amb un diàleg superficial formal com aquelles negociacions sovint hostils entre partits polítics. I això significa veure en aquell amb qui dialoguem un veritable germà, un fill estimat de Déu. Si aquest canvi del cor no es produeix, la política té el risc de convertir-se en un enfrontament sovint violent per fer triomfar les pròpies idees, en una actitud de buscar més interessos particulars que no passa pel bé comú, en contra del principi que la unitat predomina sobre el conflicte.
D'altra banda, el Sant Pare ha demanat també avui a les obres missionals pontifícies que imiti la fe concreta i la creativitat generosa de Pauline Jéricault, la creadora del Diumenge Mundial, el Domun, el de la propagació de la fe. Ha estat en un missatge a distància, coincidint amb l'inici de l'Assemblea General de la Xarxa, que es fa a Lió, amb la participació de 120 directors nacionals. Francesc ha aclarit que en la reforma de la Cúria, publicada recentment, l'impuls evangelitzador i missioner, que no és proselutisme, sinó testimoni, diu, és en la primera línia. I en una altra audiència avui, el Papa ha demanat a la universitat que adapti els models de desenvolupament a la comunitat. Ha animat així els 13 rectors de les universitats de Roma i la regió del Laci a adaptar els seus models econòmics, culturals i socials centrant-se en la persona. Els ha demanat també que segueixin acollint estudiants i docents víctimes de guerres i de persecucions. La pandèmia, la propagació de l'anomenada Tercera Guerra Mundial a trossos a Europa, la qüestió mediambiental global i el creixement de les desigualtats, juntament amb el Pacte Mundial per l'Educació, han estat els grans temes tractats. I encara destaquem que també aquest matí el Papa ha rebut en audiència els 60 participants en el 59è capítol general de l'Orde dels Camils, anomenat Ministres dels Malalts. els ha invitat a seguir sent bons samaritans en l'Església Hospital La Campanya. Els camils acaben d'elegir Pedro Tramontín, de la província dels Estats Units, nou superior general. Francesc ha demanat als religiosos que es facin càrrec de les plagues i de les inquietuds dels germans i germanes més vulnerables.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Passen 5 minuts i mig de 6:45. L'altre nom propi de l'actualitat d'aquest dilluns és el de Carles de Foucault, que va ser proclamat sant ahir diumenge, juntament amb 9 persones més, en una celebració de canonització que va presidir el papa a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Els 9 sants són, a més del germà pobre francès, també Titus Brandsma, Llàtzer de Bassahayam, primer laic de l'Índia, César de Bus, Lluís Palazzolo, Justí Rosolilo, Maria Rivière, Maria Francesca de Jesús Rubato, Maria de Jesús Santo Canale i Maria Domenica Mantovani. El papa va recordar en l'homilia que la clau és l'origen de l'amor i fins i tot davant de la foscor i l'allunyament. Francesc va alertar també que hem creat un ideal de santedat basat excessivament en nosaltres mateixos.
A volte, insistiendo troppo
de vegades insistim massa sobre el nostre esforç de realitzar bones obres. Hem generat un ideal de santedat massa fonamentat en nosaltres, en l'heroisme personal, en la capacitat de renúncia, en el fet de sacrificar-se per conquerir un premi. És una visió de vegades massa pelagiana de la vida i de la santedat. Així hem convertit la santedat en una meta impenetrable. L'hem separada de la vida de cada dia, en lloc de buscar-la i abraçar-la entre la pols del carrer, en els treballs de la vida concreta i, com deia Santa Teresa d'Àvila, a les seves germanes de comunitat, entre putxeros, és a dir, entre les cassoles de la cuina.
A les consoles, tra le pentole de la cucina.
I novament sobre els nous sants, el Sant Pare va recordar que es van desgastar per l'Evangeli, abraçant amb entusiasme la seva vocació i van descobrir una alegria incomparable a l'hora que van convertir-se en reflexos lluminosos del Senyor de la història. Finalment, el pontífex va comentar que la santedat està feta de molt d'amor, sobretot, i es va adreçar a les consagrades i als consagrats, als esposos i als qui tenen autoritat, per recordar-los que allò que fan només té sentit si es basa en el bé comú i en la renúncia als propis interessos personals. Després, en el Regina Celi, el papa va expressar el seu desig que els nous sants inspirin camins de diàleg i va fer una nova crida als qui ocupen llocs de responsabilitat perquè siguin protagonistes de la pau i no pas de la guerra. I també és notícia que l'Arxidiòcesi de Barcelona acaba de fer pública la convocatòria per a la trobada final de la fase diocesana del Sínode. Serà d'aquí a 2 setmanes, el diumenge 29, a partir de les 5 de la tarda, al Col·legi Maristes la Immaculada del carrer València 370 de Barcelona. Ahir al vespre, durant una missa a la Catedral de Barcelona, amb la participació també de catecúmens que han rebut o rebran els sagraments de la iniciació cristiana, el bisbe Sergi Gordo, a més d'anunciar aquesta convocatòria, va reivindicar el manament de l'amor donat per Jesús perquè és la palanca per caminar junts.
Era un anar i venir constant entre l'anunci de la paraula, l'establiment de les comunitats, l'ordenació de preveres i l'exhortació a la perseverança, a la pregària, i no oblidem, a l'alegria i a aquest amor fratern que avui hem proclamat amb l'Evangeli. Això és ser Església Sinodal. No és un invent del Papa Francesc. És l'ADN de la nostra Església, la seva identitat. El que passa que amb els segles ho hem anat oblidant i ara hi volem recórrer aquest camí junts.
Aquesta gran trobada final de la fase diocesana del Sínode, el 29 de maig, estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i es pot trobar més informació i els canals per apuntar-s'hi en el web església.barcelona.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
5 minuts i mig i seran 6:45. Hogar de Maria és una associació sense ànim de lucre orientada a defensar, acollir i protegir la vida humana des de la concepció fins a la mort natural. Un dels seus serveis principals és l'ajudar a la dona embarassada en totes les seves necessitats materials, humanes i espirituals, fins que el nadó que tinguin compleixi un any. La junta de l'entitat està formada per 7 dones laiques voluntàries que lideren el projecte i s'organitzen diverses seus, cadascuna ubicada en una parròquia diferent i amb diversos professionals i voluntaris. El projecte porta el nom de la Mare de Déu per ajudar les mares precisament a dir sí a la vida. Des que es va fundar el 2014, Hogar de Maria ha atès a casa més d'un miler de famílies. Tot i que té serveis arreu d'Espanya, la seva seu és a Barcelona, al carrer Calvet, número 5. Parlem de la tasca d'Hogar de Maria, Míriam Pareja, coordinadora d'una de les seus, la de l'Eixample de Barcelona. Míriam Pareja, bona tarda.
Buenas tardes.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, el cardenal Joan Josep Omella lamentava divendres passat en una conferència al Fòrum Europa de Madrid que l'administració espanyola està facilitant molt més l'avortament que no pas l'alternativa, ajudar les dones a tenir els seus fills i tirar endavant. Quina és, en aquesta línia, la tasca d'Hogar de Maria?
Pues Hogar de Maria, al final, lo que está dando es una alternativa real al aborto, una alternativa de vida. Cuando no hay opciones, no hay libertad. Entonces, sí, evidentemente, al Estado le sale más barato y más a cuenta pues que las mujeres aborten, que no tener que ayudar a las familias. Pero el Hogar de María, pues que está aquí trabajando, guiado por la Virgen María, da una alternativa real, dando apoyo, seguimiento, y ayudamos en todo lo que podemos a estas
sí.
mujeres.
I com és el procés des que una dona embarassada amb problemes es planteja l'avortament o demana ajuda simplement fins que la rep de la vostra entitat? Breument, així telegràficament, com és el procés?
Pues llegan de diferentes maneras, puede ser desde redes sociales o por el boca a boca. Entonces, la primera vez que llegan, les realizamos una entrevista a las coordinadoras y vemos cuál es su situación actual, de dónde vienen y qué necesidades tienen. Entonces, a partir de ahí, las acogemos y empiezan a venir cada semana. Reciben talleres, charlas formativas de afectividad, sexualidad, charlas más filosóficas, antropológicas, formación de la maternidad y un lote semanal con productos de higiene y de limpieza. Una vez que ha nacido el bebé, les entregamos todo lo necesario, que son los pañales, la leche, los cereales. También les entregamos un mes antes de dar a luz la canastilla con todo lo necesario para el hospital y los primeros días, etcétera.
Sí. Míriam, de quina manera es pot contactar amb Hogar de Maria davant d'una situació de dificultat en un embaràs, plantejant-se l'avortament, potser?
Pues, a ver, normalmente nos llegan por internet buscando ayuda. Entonces, cuando tenemos redes sociales, sobre todo Instagram, estamos bastante activas ahí. Y luego también pues hay alguna comadrona cercana a la asociación pues que da esta opción.
Doncs molt bé, suposo que bé, en internet, ho sabem segur, buscant Hogar de Maria es troba tota la informació sobre el que és aquesta entitat. Precisament el govern espanyol té a punt una reforma de la llei de l'avortament que té previst aprovar tot just demà. Entre altres novetats, es permetrà que les noies de 16 i 17 anys puguin avortar sense el consentiment dels seus pares. També el cardenal Omella qualificava de barbaritat aquesta modificació la setmana passada. Què en pensen vostès, breument?
Pues sí, es una barbaridad, es horrible, porque a una niña no se le puede dejar esta carga tan grande. Tener un bebé a los 16 años evidentemente no es algo fácil y comporta muchas renuncias, pero abortar va a ser un trauma de por vida. Y es como una especie de estafa, porque realmente una niña, ni siquiera muchas mujeres, pero una niña mucho menos, no es consciente de lo que está haciendo, que es pues dejar que maten a su bebé.
Avui hem parlat amb Míriam Pareja, coordinadora de la seu de l'Eixample d'Hogar de Maria a Barcelona. Hogar de Maria ha ajudat més d'un miler de famílies, hem dit, des del 2014. Hi ha hagut casos també de noies embarassades que després del vostre oferiment hagin avortat? Suposo que us heu trobat de tot.
Sí. No, pues gracias a Dios no han sido muchos casos, pero sí que ha habido alguno. Sí.
I trobeu a faltar ajuda de l'administració? Us sentiu recolzats com una opció en la línia del que vostè deia de llibertat?
Sí que es verdad que desde servicios sociales nos envían a muchas chicas. Y esto es algo bueno, porque significa que es una opción que empieza a estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que al final es una pena, porque es como que dejan todo el peso en la asociación privada, porque no hay una opción, o sea, ellas no tienen recursos. Desde los ayuntamientos, los trabajadores sociales no tienen recursos para ofrecer a estas chicas. Y sobre todo, en todo caso, si las ayudan es una vez que ha nacido el bebé, pero normalmente les suelen ofrecer primero el aborto.
Ho hem de deixar, però moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Míriam Pareja, buscant Hogar de Maria. En internet es troba fàcilment el contacte.
Sí, hogardemaria.org.
El carrer Calvet número 5 de Barcelona. Una abraçada i ànims amb la feina que vostès fan, una alternativa social a dones embarassades en situació de dificultat. Fins una altra.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu. Deixem aquí Sense Distància, de seguida a les vespres des de Montserrat i a les 8 camins.